Tants dies donant xifres de positius de Covid-19 i explicant que darrere de cada número hi ha una història, una persona, una família, m'ho heu escoltat dir mil vegades, i aquests darrers dies, doncs a casa, ens hem incorporat a les xifres escandaloses i evitables amb les que ens està tocant viure aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes. Finalment, jo no he estat positiu de Covid-19, o sigui, no he patit la Covid-19, sí que he tingut una reacció bèstia a la tercera dosi de la vacuna, que m'ha deixat, doncs, tres dies, vaja, fora de servei, i amb la sospita de que fos Covid o no, perquè els símptomes, francament, els mateixos. I com que sí que a casa en tinc un parell de positius, doncs el dubte era aquest. Des d'on ens han arribat aquest positiu? Doncs des d'on ens hauria d'haver arribat la cultura, la lectura, les mates, la cultura de l'esforç, el que tu i jo coneixem com a escola, i que avui en dia cada polític de torn l'ha convertit en una caricatura del que és. I és que el que està passant a les escoles és molt bèstia, també. Després t'explicaré xifres, però ja t'avanço que a la demarcació de Lleida només a la demarcació de Lleida, hi ha més de 4.250 alumnes aïllats. I et recordo que a partir des d'aquest 1 de gener només s'aïlla una classe a partir del 5è positiu. Soc el Ricard Álvarez i estic encantat de tornar aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, per buscar-li la part positiva a la història, avui ja és dijous per mi. Avui és dijous, vaja, a prop ja del cap de setmana, 20 de gener d'aquest 2022, són les 12:22 minuts, hores d'ara, 3,1 graus a la ciutat de Lleida. 3 graus, pelats, 3 graus a la ciutat de Lleida. L'Armando Álvarez m'explica que és el 9è dia consecutiu amb gelada matinal, que ja superem les 100 hores sota zero des del passat 12 de gener. Avui la mínima ha estat per sota dels 4 graus negatius. Poca broma, eh? Que està fent fred. Ara, fa aquell fred que l'Armando va dir que és el que m'agradava a mi. Home, si, aviam, jo, si ha de fer fred a l'hivern, doncs que em faci a la nit, que no tinguem boira i que durant el dia surti el sol i que faci tan fred com vulgui durant el dia, però amb el sol tocant-te la cara. Va, que tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a l'actualitat informativa. Marxarem cap a Nadó amb veterinaris i parlem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una tenim les escapades de nieve. Avui amb el David Velasco i tot l'equip desplaçat a Madrid. Ja Fitur. Com escoltaves ara a través de COPE, Fitur és aquells moments en el que havia de col·lapse. Eh? Doncs, vaja, és presencial avui en dia, però no és el que era. No és el que era, què hi farem? Va, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuïn predominant els núvols baixos a les comarques del sud, sense descartar bancs de boira i al Pirineu. Sobretot al vessant nord tindrem cels ennuvolats o coberts i s'esperen precipitacions febles, sobretot a la Vall d'Aran, amb la cota de neu localment per sota dels 1.200 metres. A la Vall d'Aran es podrien acumular més de 5 centímetres de neu a partir d'uns 700 o 800 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb unes màximes de 9 graus a la Seu d'Urgell, de 9 també a Lleida capital, de 8 a Balaguer, de 7 a Tàrrega i de 3 a Viella. Si parlem ara de demà divendres, esperem a Lleida intervals de núvols baixos i boires a les comarques del sud, que podran ser localment persistents, i al vessant nord del Pirineu no es descarten precipitacions, amb la cota que baixarà sobre uns 500 o 700 metres. Per últim, les màximes demà seran de 8 graus a la Seu d'Urgell, de 7 a Lleida capital i a Balaguer, de 5 a Tàrrega i d'un grau positiu a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, va, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Parlant de Fitur, el sector turístic de Lleida ha registrat durant aquest passat 2021 unes bones xifres d'ocupació, tot i que per sota del 2019, l'any sencer abans de la pandèmia. A l'espera que es coneguin les dades de desembre, la demarcació ha rebut un 24% menys de viatgers i un 16,5% menys de pernoctacions que fa dos anys, però supera en un 32% i un 26,5%, respectivament, les assolides al passat 2020, que va ser un any horribilis. Tot i això, els càmpings i el turisme rural han millorat els resultats del 2019, a diferència de l'hoteleria. Des de Fitur, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha qualificat de satisfactòries aquestes dades provincials i provisionals, i també ha anunciat que el Patronat de Turisme oferirà la seva plataforma de gestió sostenible als ajuntaments lleidatans per a la certificació Biosphere Sustainable Lifestyle. En fi, que el 2020 va caure tot en picat, no cal que ho recordem, però el 2021 es va començar a recuperar, però no tant com s'esperaven. No tant, almenys, amb xifres, com va ser el 2019, l'any abans de la pandèmia. Encara parlem de territori perquè estabilitzar el talús de la muntanya de l'Espígol de Ger per evitar despreniments costarà al consistori 2 de Balaguer més de 250.000 euros i les obres s'allargaran més de dos mesos. Els treballs per evitar que en un futur es descalci part del pendent es van iniciar aquesta setmana amb els primers mesuraments del terreny i l'obertura de vies per treballar en vertical, encara que el gruix de l'actuació no es preveu fins a principis de la setmana vinent, després que l'helicòpter de la firma Infraestructures de Muntanya traslladi demà fins al cim del pendent tot el material necessari per dur a terme aquests treballs. L'alcaldessa Estefania Rufac va apuntar que la inversió total per estabilitzar el talús s'ha disparat i ja ascendeix a 250.000 euros, quan la previsió inicial era d'entre 40 i 50.000. Tot el que té a veure amb les institucions i gastar diners sempre s'acaba disparant, de veritat. O no saben calcular bé, no saben fer bé els pressupostos, o de veritat no he pogut entendre mai que tot el que té a veure amb els ajuntaments, generalitats, governs, s'acabi disparant sempre. Però no diners de la seva butxaca, evidentment. Diners de tots, els públics, els que surten de la nostra, també. Va, cobrim la plana política. No hi ha hagut canvis en aquests tres dies en els que no hem tingut aquesta programació local. Segueix en marxa aquesta història. I és que el cap de l'oposició de la paeria, Fèlix Larrosa, ha anunciat que està en disposició de presentar una moció de censura a l'alcalde Miquel Pueyo. Diu que el PSC està en disposició de presentar la moció de censura i de governar en solitari i, per tant, s'obre a acabar de parlar amb tots els regidors i grups municipals per sumar una alternativa i una moció de canvi que permeti que en l'any i mig que queda de mandat es puguin afrontar els reptes més immediats de Lleida. La Rosa ha deixat clar que l'objectiu són les eleccions del 2023 i que no està disposat a governar la ciutat a qualsevol preu. En fi, els que manen no tenen majoria absoluta ni suport. Els que volen manar tampoc, de moment, aconsegueixen tenir la majoria absoluta o el suport total. Així estem a la ciutat de Lleida, políticament parlant. Per cert, que els castellers de Lleida han anunciat que tampoc participaran a les desenals de balls, com ja ho han fet els darrers dies diverses colles d'arreu de Catalunya, totes aduint el context sanitari. Un context sanitari que fa que educació hagi de permetre que professors de secundària facin classe a primària per cobrir les baixes per la Covid. El conseller Cambray defensa el protocol perquè garanteix presencialitat, ofereix doble capa de protecció i nega discriminacions. No sé exactament, a vegades els polítics, et dic de vegades, quan parlen, ja ho fan perquè no se'ls entengui. No sé exactament a què es refereix quan aquest protocol garanteix protecció. No sé a quina protecció s'està referint. No sé exactament. Perquè si oferís protecció, no estaríem parlant de que l'allau de contagis de Covid ha provocat que els centres educatius de Lleida arribessin ahir a 4.261 alumnes confinats, 643 més en 24 hores. Per tant, avui podem estar parlant de prop dels 5.000. És la xifra més alta de tota la pandèmia. Per tant, no sé a quina protecció es refereix el conseller. Si no es refereix a la protecció del sostre, de que quan plou no s'hi plou dins de les aules, per la resta, t'asseguro jo que la manera de procedir, de tornar a obrir les escoles i de mantenir els alumnes positius o les classes no confinades fins que no hi hagi 5 positius, no és que ho digui jo, no està donant cap mena de bon resultat. Les xifres estan allí. No n'està donant cap mena de bon resultat. Que estarem parlant a prop de 5.000 alumnes confinats a Lleida, que no en tenim tants, pràcticament. A Catalunya hi ha rècord. Prop de 95.000 alumnes aïllats. Aïllats. I això amb aquest nou protocol de quarantena. Si no, si seguíssim com s'havien de fer les coses, estaríem parlant de 600.000. 600.000 alumnes a Catalunya, hores d'ara, si haguéssim seguit el protocol normal de confinament, estarien confinats. És a dir, seria la debacle total i absoluta. Què és el que està passant? Què és el que està passant? Positius cap a casa, acabeu d'infectar les famílies, i escolta, vinga, tirem en van. És que què voleu que pensem al final? Hem de pensar això? És que hem de pensar això? I si és que pràcticament només falta que ens ho diguin, doncs que ens ho diguin abans. Que ens ho diguin abans, que ens prepararem, i a la millor, doncs, deixem d'anar a l'escola o no. Però sabrem què volen, què pretenen. És que entre la sensació d'improvisació total que s'ha instal·lat des del mes de febrer del 2020, no del març, no, del febrer, i després que mai expliquen res, tan govern del canvi, tan govern transparent i tan govern de la transparència que no s'explica absolutament res, home, digue-m'ho i sabré, bueno, pues a la millor ja em va bé així, o potser no. Sigui com sigui, Lleida encadena un nou rècord de contagis, eh? Quasi bé 2.500 en les darreres 24 hores. 2.500 en les darreres 24 hores són les persones que han donat positiu per Covid-19 a la província de Lleida. En la immensa majoria, o seran pràcticament asimptomàtics o serà com un refredat. Mira, perfecte. A part de l'ai al cor, aquell de, ui, he donat positiu, a veure que, amb qui he estat, a veure si a mi em tocarà o no em tocarà. Però hi ha un tant per cent que ja ho té una mica més fort. I després hi ha un altre tant per cent que, a part de tenir una mica més fort, acaba arribant a l'hospital. Que, afortunadament, diuen només. Això del només em fa gràcia. 126 persones ja ingressades a l'hospital, que ja t'asseguro que no estan de festa. I després hi ha un altre tant per cent dels que estan a l'hospital que acaben a les UCIs. Que en tenim 4 menys que fa una setmana. En tenim 18. Però, com deia al principi, i he dit sempre, no ara, que m'hi he trobat, no, ho he dit sempre, darrere d'aquests 2.500 casos, 126 ingressats i 18 a la UCI, hi ha una persona, una família, un grup d'amics, una història. En fi, que aquestes són les xifres de l'actualitat. Fem una pausa rapidíssimament i marxem cap a Nadon Veterinaris.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-8010, al Mercat de la Concepció de Barcelona, i a olilescabanes.com.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Pensava que parlem dels vostres animals de companyia. Ho fem, ja saps, tota la temporada des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, i que, a més, els trobes a internet www.anadonvet.com. I, a més, tenen aquest telèfon que funciona sempre, 973-266-388, 973-266-388. Funciona sempre. Prova-ho. A més, si truques a la matinada, que sigui una urgència, eh? Però funciona sempre, dissabtes, diumenges, festius, de nit, de matinada, sempre, sempre, sempre et sortirà una veterinària o un veterinari de guàrdia, i si truques a horari comercial, doncs des de la botiga, i si és un problema veterinari, et passaran, evidentment, amb la veterinària o veterinari que hagi en aquell moment de guàrdia. 973-266-388. Nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui amb la Imma Sabater anem a parlar d'una cosa que... Bueno, també en podríem parlar d'aquí uns minuts amb el nostre nutricionista, però en aquest cas pel que fa als animals de companyia, perquè, Imma, hem de parar...
Ai, m'ho has deixat molt bé. Eh? M'ho has deixat molt bé per el que has dit de nosaltres i del convidat que tens després de
Clar,
mi.
Hem de parar molta cura al que li donem, sí, per menjar als animals de companyia.
Tenim molt assumit que nosaltres tenim que fer exercici, que tindre un menjar més o menys sa, però a les mascotes no ho pensem. Pensem que si té gana li donem qualsevol pinso o qualsevol menjar i ja té prou, perquè ja no té gana. I això no funciona així com nosaltres. Així que m'ho has deixat molt bé.
Veus? Doncs anem a parlar de la bona alimentació dels nostres animals de companyia. Parlarem de quantitats, que això ja n'hem parlat i en tornarem a parlar. Parlarem del que no és adient, o sigui, del que és tòxic, que ho hem explicat moltes vegades i ho tornarem a explicar. I després, on heu de comprar el menjar, si és que us preocupeu que l'aliment sigui equilibrat i estigui pensat.
Exacte.
Ja sabem, vull dir, un gos normalment, si tu li vas posant menjar, ell va menjant. Pues no funciona així, no?
No funciona així. I, a més, penseu, per exemple, ficaré l'exemple amb humana, que sempre que ho entenem sempre millor. Quan un bebè neix, nosaltres no li donarem al bebè qualsevol menjar.
Clar.
Li tenim que donar llet. O bé de la mare, i si no es pot, pues, fórmules de farmàcia,
sí, sí, sí,
que estan pensades i tenen una composició lo més similar a la nostra, diguéssim, no? A la natural. Val, pues amb els cabells de gos o de gat passa exactament el mateix. Nosaltres li tenim que donar un pinso, unes jaunetes equilibrades per les necessitats que té aquell animal pel seu desenvolupament.
Que no tenen per què coincidir amb els de la veïna.
Exacte.
No, t'ho dic perquè... Escolta, jo li dono això i li va molt bé. Vale, ja, però és que igual tu tens un gos d'una raça i jo d'una altra.
Exacte, i després penseu també això, que no és el mateix un gosset de raça gran que un gosset de raça petita. Un gos que igual ha nascut l'últim de la camada i no està tan fort com el primer. O que la mare té llet però no té prou per tots, si sempre queda algun cas de llet, pues que el seu sistema immune no el té tan fort com un altre, i tenim que acompanyar això amb llet de veterinària, uh-huh, diguéssim, amb fórmula feta.
Que també existeixen.
Exacte, i a més, sobretot, penseu que hi ha llet pensada, igual que pels bebès humans, hi ha llet de fórmula per gat i un altre diferent per gos.
Sí,
no,
clar,
és el mateix. No tenen les mateixes necessitats.
No és el mateix, no.
I una altra cosa, amic, no és així.
Tota la vida enganyat.
Com l'os del llet de vaca. No, es morirà, a més, no. Però, quan són més grans, tres llepadetes d'un plat de llet, no passa res, però
tres,
normalment li fan diarrees i no és bo pel seu sistema digestiu. Vale, allò que veiem tan bonic no és així.
Tota la vida enganyat.
Com l'os. L'os dels
igual.
Del gos no són bons.
Ei, però això de la llet del gat, doncs veus, és veritat, sempre sembla que li facis allò, la cosa especial. I és veritat, clar, el gat sí que s'ho menja.
Clar, no, a ell li encanta. I és el que és, a continuació d'això, és tot l'aliment que ve després.
Yeah.
Quan són petits tenen unes necessitats, ja hem parlat, segons la raça, segons si ha sigut el més... bueno, perquè les camades sempre hi ha algun que neix l'últim i neix el més primer,
sí.
I després és el que l'últim que el pobre va popar i, bueno, se li té que ajudar.
Mm-hmm.
Externament amb llet i, sí, especial de fórmula de gat. Després, conforme van creixent, penseu sempre que el primer any de vida d'un gat o d'un gos és superimportant pels ossos, pel seu sistema digestiu, pels seus ossos, per tot, pel cor. Llavors necessita també un aliment que li proporcioni Clar. Tot això. I no tots els pinsos ho porten. Ha de ser de cadell i ha de ser, a poder ser, de marques de primera, que estan molt pensades i molt estudiades a laboratoris perquè compleixen tots els requeriments d'aquell animal
sí.
necessita per créixer sa. Penseu sempre això perquè moltes vegades me trobo que li donen qualsevol cosa, o menjar de casa.
Sí,
sí, clar que l'animal se ho menja. I me trobo que em contesten dient no, que li agrada molt, sí.
Oh, ja, clar.
Però a tu també t'agraden molt les hamburgueses o la pizza o el que sigui, i no per això menjaràs. Cada dia, a cada menjar, clar. Matí, migdia i nit, tota la setmana, tots els mesos, tot l'any. Com acabaràs?
No, acabaràs malament. Doncs
pues ells igual.
Clar, així us arriben alguns animals, realment, eh?
Clar, i sí que és veritat que tu li pots donar un menjar de poca qualitat i l'animal igual que viu 15 anys, però això no vol dir que l'animal estigui sa.
Ja, ah, clar.
O que estigui bé.
Clar.
O amb condicions òptimes, que suposo que és el que volem per les nostres mascotes.
Mm-hmm.
Que visqui molts anys, però no per viure molts anys, que estigui bé, a més.
Clar. Ara m'ha vingut al cap allò de cuinar pel gos o cuinar pel gat. Si podem evitar-ho, si no sabem ben bé exactament el que fem, millor no fer-ho, eh?
A veure, si hi ha una dieta que es diu dieta BART, que tu ha de fer un nutricionista veterinari, diguéssim, especialitzat...
Sí, que no val la nostra dieta, eh?
No, que sí que t'ho faria molt adequat a l'animal, si té un problema de ronyó, si és d'una raça gran, però tu no ho saps fer, això. Bueno, la majoria de la gent no sabem les necessitats d'aquell animal.
Clar.
Quina proporció de proteïnes necessita, quina proporció de greix, no ho sabem.
Uh-huh.
Això com se sap? Pues tenen que fer analítiques de sang, és més complicat de lo que sembla.
Clar.
Jo crec que és molt més senzill i més econòmic anar i comprar un pinso de qualitat per cada gos o per cada gat. Si és de cadell, si és de que té un problema digestiu, si té un problema metabòlic, si té un problema d'al·lèrgies, perquè això és un altre. Pot ser que el menjar...
També hi ha intoleràncies i al·lèrgies.
Clar, s'ho menja molt bé, però sempre té les orelles molt vermelles i es rasca molt. Bueno, potser té una al·lèrgia alimentària. Per exemple, jo que m'ho trobo moltes vegades. Ui, però li encanta, eh? No, sí, ja. Però igual no li va
però
bé.
Però no li va bé.
Clar, igual està malament bé i li fem unes analítiques i és cardiòpata. Doncs pues també hi ha un pinso pensat per cardiòpetes.
Bueno.
La quantitat de sal que necessiten, la quantitat de proteïna, la quantitat de greix, la quantitat de carbohidrats. Bueno, cada malaltia, o cada raça, o té el seu pinso específic.
Clar, la gràcia d'això és que vosaltres us podeu acostar al carrer Segrià número 11 a Lleida, a Nadon Veterinaris, feu una visita, demaneu cita prèvia al 973-266-388, feu una visita, i al moment que feu la visita, per exemple, jo què sé, per desparasitar o per vacunar, li podeu preguntar, escolta, parlem de l'alimentació d'aquest animal i ells us ajudaran. Si l'animal està sa, és a dir, que no té res, ja us indicaran doncs què li va bé i què no li va bé. I ho tenen allí a la botiga. Per tant, escolta, ja surts d'allí amb el paquetet del menjar de l'animal i ja t'oblides de la història. A més, el que diem sempre, si veieu que en gasteu un cada setmana, doncs teniu un ni dos a casa, perquè així tenim tota una setmana de marge per poder poder reposicionar. Si el vostre animal de companyia li descobreixen o sabeu que pateix alguna malaltia, doncs evidentment, igual que nosaltres, haurà de menjar doncs una mica d'acord a la malaltia que té, i això t'ho explicaran Anadon Veterinaris, la Imma i tot el seu equip, per tant, val la pena.
Vull explicar, això me va passar fa no res. Va tindre un gosset de raça petita i estava... Era una croqueta, era una mandonguilla amb
pobre.
Potetes.
Pobre.
Clar, i nosaltres li dèiem a la propietària, però no està bé, l'analítica li va sortir tot malament, sobretot triglicèrids, bueno, clar, molt greix, estava molt gordito. I pues, ja li van donar un pinso especial, bueno, li van dir el que tenia que fer, però clar, volíem saber la causa d'això. I li vam començar a fer preguntes a la propietària. Menja molt, sempre menja molt poquet, que sàpiga, no menja res, no menja res. Val. Clar, preguntant, sí que és veritat que no li donava molta quantitat, perquè això s'ho havia pres, havia agafat un gotet que fica els grams i darrere de les bosses de pinso normalment te fica de tal pes a tal pes tants grams.
Vale.
Sí, només que li estava donant un pinso, estem parlant d'un gosset que ja era gran, que ja necessiten un pinso per gossos grans.
Sí.
I li estava donant un pinso de cadell.
Ah, de creixement, vinga, perfecte, claro.
O sigui, el que se li té que donar dels 0 mesos,
claro, fins, així,
dels 3
així
mesos
va.
Fins a l'any. Clar, un munt de greix, un munt de proteïnes, clar. I era un gos, tot el contrari, que necessitava un pinso geriàtric.
Vale.
Clar, el gos, clar, que li ha encantat el pinso. A més, la senyora encara deia, sí, perquè és petitet i s'ho menja molt bé. No
claro,
el mastegue.
Claro,
i falsina, a pales. Clar, penseu que tot això, clar, no, aquell pobre gos, que a més un gos gran, que passejava 10 minuts i ja estava cansat, ja li feien mal els genolls, o a més amb aquell pes, que clar, tens que aguantar tot aquell pes.
Bueno.
Clar, li estava donant un pinxo que no tocava.
Doncs, i si teniu dubtes, 973-266-388 o el dia de la visita, de veritat, que per això estan, perquè puguem preguntar. Imma Sabaté, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies.
Ara toca gaudir d'una bona calçotada. A Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, tenim els millors calçots del nostre hort. Vine a fer una calçotada a la nostra terrassa a l'aire lliure, cuinats a les nostres grans brases. La millor qualitat a bon preu. Aquest any, calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13. Més informació al 938-64-30-40 i a cansidro.com. I si vens de part de Cope, cava de regal.
Forma't gratuïtament per trobar feina a Minlingua amb els cursos 100% subvencionats per aturats i treballadors en ERTO. Cursos per certificats de professionalitat d'informàtica, administratiu, comerç i logística i també d'especialitat en anglès. Proper inici. Informa't a Inlingua Lleida, Rovira Roure 5 i 9, telèfon 973-240717 o a inlingualleida.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Di Santa Nutrició, a la web disantanutricion.es, i a Lleida estan, entre altres llocs, Alcalde Porqueres número 74. A més, busca'ls a les xarxes socials, tant a Di Santa Nutrición com al Cristian Didier, que són molt actius i et donaran consells. I, a més, amb bon humor, que jo crec que rebre un consell amb un somriure a la cara sempre és molt millor. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, es que si no le ponemos un poco de alegría a la historia, pues vaya, ¿eh?
Bueno, también aprendemos un poco más con el humor, ¿eh? Por eso.
¿Verdad que sí?
Sí,
en
sí,
fin.
Sí.
Escolta, la setmana passada vam estar parlant, bueno, de cuidao, ahora con las dietas milagro estas, rápidas, turbo, nada, que ya dijimos que todo lo que sea milagroso no funciona en dietas, funciona la constancia y el menú equilibrat, pero claro, nosaltres a l'hora de menjar o quan tenim gana a casa, què fem? Anem a la cuina i obrim la nevera o aquell armari on tenim cosetes que ens agraden, oi? Bueno, pues vamos a hablar de, bueno, cómo, qué tener en la cocina, qué tener en la nevera y cómo ir a comprar, ¿no?
Claro, mira, una de las cosas que más hacemos en consulta y lo que cuando una persona quiere empezar con hábitos saludables es revisar qué tenemos en la despensa y qué tenemos en la nevera.
Claro.
Porque puede ser, o sea, hay bastante cajón desastre. Yo tengo un paciente esta semana pasada que me decía, tenemos el cajón de los deseos. Y entonces, el cajón de los deseos, hay un cajón todo lleno de patatas y de rollos. Y entonces, es importante que revisemos y que tengamos organizado las despensas y la nevera. Entonces, yo lo que siempre aconsejo a mis pacientes, y de hecho nosotros en Disanta tenemos un servicio que a veces vamos a la casa de los pacientes y les ayudamos a organizar un poco las despensas y tal. Entonces, la idea, que normalmente funciona bastante bien, es dedicar una tarde, un par de horas a esta labor. Es interesante sacar lo que tengamos, todo, sacar, limpiar, bajar todo lo que tengamos de la despensa, ponerlo en la mesa, ponerlo en la cocina y mirar qué tenemos, qué se ha caducado, qué no, qué sobra, qué no, qué lleva aquí 40 años
sí, que
y allí aquello
sí
que lo come. Exacto, organizar. Y hay algunas cosas que ya veréis que siempre hay cosas que se han estropeado, que no sirven, que no funcionan, limpiamos un poco, porque uno de los trucos de la buena alimentación es ver lo que tenemos. Cuando tienes una nevera llena a tope, que tienes detrás cosas que no sabes qué hay, cuando tienes un congelador que tienes una carne del año 89 al fondo de todo, no sabes lo que tienes. Entonces, no ayuda a la organización tuya de lo que vas a cocinar, no ayuda a lo que realmente tú comes, a lo que disfrutas de los alimentos. Entonces es muy importante, la primera labor, ahora como propósito de año nuevo, ¿no? Una de las labores que yo siempre recomiendo es sacar todo lo que tenemos de la despensa, sacamos todo, lo organizamos, pues aquí están las pastas, aquí están las legumbres, aquí está no sé qué, y organicémoslo nuevamente de tal manera que no te quede tan abarrotado. Es importante no comprar de más de lo que necesitamos, más de lo que comemos.
Por si acaso.
Es muy importante. No, o sea, de hambre no nos moriremos, no os preocupéis, no hace falta llenar la despensa todavía, que estas reminiscencias de la guerra nos quedan todavía un poquito, y no hace falta tener tanta comida en casa porque tampoco no ayuda ni en la organización, y además hay mucho abastecimiento de comida, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que lo saquemos, lo organicemos, tiremos lo que se haya caducado y lo que realmente no utilicemos, o a lo mejor lo podemos donar o lo podemos regalar, y luego cuando vayamos a ir reponiendo, repongamos lo que nos va, lo que se acaba. Si lo tenemos a la vista y se me ha acabado el bote de legumbres, cuando vayamos a comprar, compramos un bote de legumbres, no hace falta comprar más, ¿no? También recomiendo que la despensa de los deseos, como decía mi paciente, que sea una despensa, que no haya una despensa de los deseos. Yo recomiendo más bien que si un día queréis comer alguna cosa diferente porque vais a hacer un vermut, porque tenéis una visita, vayáis a comprar lo que vais a comer en esa comida especial, ¿no? Pues si a lo mejor vais a hacer unas palomitas o vais a hacer, pues queréis unos chuches porque vais a ver una peli con la familia y tal, pues esa tarde vais a comprar unos cuantos chuches y comprar lo que vais a comer en ese momento. Si a lo mejor vais a hacer un vermut, comprar las patatas, comprar un poco unas olivas o lo que vayáis a querer, da igual lo que sea, pero comprarlo o lo coméis en ese momento y no hace falta tener una despensa. Porque, ¿qué pasa, Ricard, si tú tienes una despensa con mucho turrón?
No, que vas picando. Claro, hombre, además pobre, ¿no? que igual caducará, pues me lo voy comiendo cada día un poquito, claro, si es que es así, si lo tienes te lo vas a comer.
Es lo más probable.
Claro.
Y también, a ver, también es verdad que hay muchas personas que tienen una autogestión de la alimentación como más equilibrada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en casa a veces tenemos una tableta de chocolate y comemos alguna de tan en tan y no. Pero hay muchas personas que si tienen este alimento en casa, pues no pueden parar hasta acabarlo.
Claro.
Entonces, bueno.
Oye,
pues
un momento. ¿Esto tiene un nombre?
Bueno, puede venir de muchos orígenes. La primera es que utilicemos la más cotidiana, la más normalizada, es que tenemos la alimentación como una herramienta potente para calmarnos,
vale,
para recompensarnos y para estar más tranquilos. que es una herramienta súper potente. O sea, ya lo hemos comentado alguna vez, Ricardo, pero si tú tienes un mal día hoy, nos vamos tú y yo, nos tomamos un chocolatito y un croissantcito y tú vas a estar mejor hoy, porque es una herramienta muy buena, muy potente, que no podemos evitar, es una herramienta que podemos utilizar, es válida. El problema está en cuando se convierte en la única herramienta que tenemos. Si es la única que tenemos, entonces al final incluiremos un hábito de salud que no es tan adecuado, ¿no?
Claro, no, yo te lo digo porque yo sí que he observado desde hace tiempo que yo, por ejemplo, con lo que me ponen en el plato me lo acabo. O sea, me lo acabo. Me da igual si estoy lleno. Me lo tengo que acabar. Si abro un envase de lo que sea, me lo tengo que comer entero. Y, joder, esto es un problema, porque, claro, ahora compro recipientes muy pequeños. Pero, claro, no sé si esto es un trastorno. ¿Qué pasa?
Bueno, hay un truco importante con esto, pero también hay herramientas de conducta, de coaching, de psicología, para que aprendas a decir que no a ciertas cuestiones.
Ya.
¿Vale? Porque eso también es importante, aprender a decir que no, aprender a decir a una segunda copa que no, aprender a decir que no a una segunda tanta. No pasa nada porque sobre un poco.
Ya.
Poco a poco, cuando te va sobrando, aprenderás a no comprar tanto, a no tener tanto, porque realmente te va a ir sobrando. Si alguna vez, nosotros también en nutrición a veces hacemos un ejercicio que es aprender a tirar la comida. Porque es importante, o sea, cuando aprendes a tirar la comida, haces un ejercicio de autocrítica de no tengo que comprar tanto y no tengo que cocinar tanto y no tengo que tener tanto. Me decía una paciente ayer, mi madre, antes éramos 7 en casa, y sigue cocinando para 7, ahora son 2, sigue cocinando para 7.
Claro.
Entonces, claro, y aquello se tiene que acabar, porque no, luego tenemos el otro discurso de que la comida no se puede tirar. Pero hay una pequeña transición donde si aprendes a tirar y aprendes a decir que no a las cosas, luego te autorregulas en la compra y en la cocina, digamos, ¿no? En la compra y en lo que vamos teniendo.
Claro.
Entonces, trucos importantes. Pero fíjate que hemos llegado a esto que le pasa a mucha gente hablando de cómo tenemos la despensa.
Sí, porque sí, sí, sí.
¿Cómo tenemos la despensa? Vamos a comer. ¿Y cómo tenemos la nevera? Vamos a comer. Si en la nevera la tenemos muy apretujada y no sabemos qué hay, y entonces tenemos un tomate atrás que se está pudriendo y delante vamos comiendo el precocinado, o sea, aquel tomate que, bueno, está desorganizado. Entonces, aconsejo vital sacarlo todo, limpiarlo, tirar lo que no esté bien. No hay un truco en nutrición que es mirar, oler y probar.
Sí.
Si tú lo miras, está bien, lo hueles, está bien, y lo pruebas, está bien, a lo mejor se puede comer. ¿Vale?
Hombre, entonces, no, mejor no, seguro.
A lo mejor no.
Lo que pasa es que cuidado con lo de probar, que es nada, un poquito, ¿eh? No,
un poquito, un poquito.
Si no, acaban de dinaya, proban cosas.
Organiza y luego, después, cuando ya tienes organizado, lo que tú siempre dices y que siempre hemos repetido, lista de la compra para saber qué es lo que me falta y qué es lo que tengo que comprar.
Bueno, esto es muy importante, y yo creo que se le da muy poca importancia, y yo antes no lo hacía, iba de memoria y venga, siempre te caía algo que no, o algo que ya tenías, y después cuando ya me hice una lista de la compra, es que primero ganas tiempo, pero mucho tiempo, y después, oye, tienes lo que necesitas, no te falta nada.
Bueno, pero claro, también tienes lo que necesitas, no te falta nada porque sabes lo que tienes en casa.
Sí, claro, claro. Es que al hacer la lista te lo miras.
El paso previo de la lista de la compra es siempre una organización. De la cocina, del congelador, sacamos, organizamos, gastemos lo que tenemos en casa primero y después vamos a hacer la lista de la compra. Funciona muy bien alargar una semana más el ir a comprar. Alarguemos una semana más el ir a comprar.
Ah, te quería preguntar, yo lo hago y sé que se hace, que la gente lo tenga claro. Si solo vais a comprar solo una vez, se puede comprar, bueno, se puede y se debe comprar fresco, que aguantan los refrigeradores,
quiero decir.
Enciam, tomáquets, todo eso, es pot comprar, que eso aguante toda una semana.
Porque eso de que el fresco como una lechuga es literal, ¿eh?
Entonces, sí, correcto, correcto.
Exacto, que hay personas que dicen no compro lechuga porque se me estropea. Bueno, ha estado un mes en la nevera a lo mejor.
Claro.
Entonces, si no te ha dado tiempo a comerte la lechuga en una semana, pues vamos a replantearnos un poquito la estrategia. Pero los alimentos frescos en la nevera aguantan bastante. O sea que adelante.
En fi, que hem parlat avui d'una mica d'organització, que això també ajuda i molt després a l'hora de fer els àpats. Si teniu consulta d'algun tema, ja sabeu, teniu el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, envieu-nos missatge d'àudio o de text I, escolta, parleu d'això, parleu d'allò, o preguntes, eh? Pregunteu-li al Cristian. 664-526-180. Cristian Didier, oye, como siempre, un placer, gracias.
Vale, Ricard, bon dia.
I nosaltres ja anem directes cap a la una. Nosaltres des de Lleida ho deixarem aquí. Soc el Ricard Álvarez, com sempre, encantat de que haguis gaudit aquests minuts de ràdio. Ara connectarem amb Fitur, amb Madrid, i allí tenim el David Velasco per escoltar La nieve en la cope.